Conocer a mi enemigo.
Ya he visto lo que haces a tus enemigos.
¿No matan los guerreros de tu país?
No les cortan la cabeza a hombres vencidos y arrodillados.
El general Hasegawa me pidió que le ayudara a acabar con su vida. Un samurái no soporta la vergüenza de la derrota. Fue un honor cortarle la cabeza.
Bé, doncs, avui, Víctor, Alexandra,
hola,
benvinguts.
Carme. Hola, Carme.
No hi ha dubte, eh? Però no hi ha dubte perquè abans de començar ja m'has dit que avui parlaríem de l'honor a través de pel·lícules que n'han parlat sobre aquest tema i, a més, acabem d'escoltar el tall on un dels protagonistes doncs, fa referència a l'honor.
Exactament. Avui parlarem de l'honor, bé, de l'honor com a concepte cultural. És un concepte que està molt, molt arrelat a la societat occidental, també a l'oriental, però sobretot a l'oriental. Però vaja, com hem escoltat en aquest fragment, era un diàleg entre dos militars, un nord-americà del segle XIX i un japonès. I aleshores ja hem vist les diferències que hi ha de conceptes entre l'un i l'altre. Al segle XIX el concepte de l'honor a Nord-Amèrica anava molt a la baixa. En canvi, a la cultura oriental, per exemple, la Segona Guerra Mundial, per tant, estem parlant de mitjans del segle XX, el tema de l'honor encara era molt fort, fins al punt que els soldats japonesos, en cas de derrota, es suïcidaven per un tema d'honor. Perquè era una humiliació tan gran ser derrotat que se suïcidaven. En lloc de lliurar-se presoners a l'enemic, se suïcidaven. Ja veiem que el concepte de l'honor es queda molt arrelat en aquella cultura, encara avui dia.
I que és molt diferent, depenent de les cultures que...
Sí.
El valor és diferent.
Ha canviat molt. A casa nostra, per exemple, clar, aquella frase de la paraula d'honor, això ha passat a la història. Perquè avui dia, sí, paraula d'honor, tot el que tu vulguis, però tot ha d'anar per triplicat, sota un notari...
I ni així,
sí,
i
perquè,
ni així.
Clar, i per què? Perquè ningú no es refia de ningú. Vol dir que la paraula d'honor s'ha anat a campistraus, ja no significa gaire cosa, oi? És una llàstima, perquè encara hi havia persones de les quals te'n podies refiar amb la seva paraula, no calien escrits pel mig. Això ha anat a la baixa. La pel·lícula que escoltàvem era L'últim samurai, és una pel·lícula de l'any 2003, que la feien Tom Cruise, que era feia el soldat nord-americà, l'oficial nord-americà, i el Ken Watanabe, el japonès. I eren dues personalitats, evidentment, molt, molt japoneses, i girava entorn del tema de la honorabilitat. Un altre film que també parla de l'honor és Alguns homes bons, de l'any 1992, casualment també amb Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore i Kevin Bacon. Aquí ens trobem amb un judici militar, hi ha dos soldats nord-americans acusats d'haver mort un company. Pel que sembla, la víctima havia infringit el codi d'honor dels marins. El que passa és que els soldats diuen que no, ells neguen ser els culpables perquè diuen que tot això ha estat fruit d'un accident. I que, en tot cas, suposant que no fos un accident, ells complien ordres del seu coronel, que és el personatge que interpreta Jack Nicholson. Aquest és el moment, justament, del judici.
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho?
¿Ordenó el Código Rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el Código Rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
Mare meva, quina força i quina contundència en aquest fragment de la pel·lícula Alguns homes bons. Una pel·lícula, per cert, en què hi sortien molt poques dones.
Poques, dius? Només una. Una única dona.
Llavors, no diré poca, no diré poca perquè si no seria també menysprear el valor d'una única dona.
Pobreta. Sí, pobreta, era la Demi Moore, que la van posar allà com una floreta entremig perquè el repartiment era molt llarg, no era un repartiment de quatre personatges, sinó de molta gent, i tots eren homes, i ella la van posar allà una mica, suposo que com a reclam de cartellera, per dir que surti una dona pel mig, perquè si no vindrà poca gent a les sales, no?
Sí.
Però res més, vull dir, no hi havia, no, pràcticament tenia poc paper la Demi Moore, i es veia que era una cosa posada allà al mig. Aquí és justament el moment del judici que el personatge del coronel perd els papers i es posa en evidència,
ja es posa nerviós,
i aquí ja se'n va més lluny. Fins a aquell moment havia mantingut la compostura, però aquí cau víctima de si mateix. Bé, aquesta pel·lícula, Alguns homes bons, té uns orígens teatrals i es va portar al cinema i va obtenir quatre nominacions a l'Oscar, dues d'importants, una a la millor pel·lícula i una altra al millor actor secundari, que era el paper que feia precisament Jack Nicholson. Una altra pel·lícula que aborda el tema de l'honor és Campanades a mitjanit, de l'any 1965 d'Orson Welles. En aquest cas, es tracta d'una adaptació que va fer el mateix Orson Welles de diferents obres de Shakespeare. Va fer Enric IV, Enric V, Ricard II i Les alegres casades de Windsor, i va fer una barreja. I un experiment teatral, el problema és que allò li durava 5 hores, i amb 5 hores, evidentment, no podia fer una pel·lícula. Finalment va fer una síntesi que en va durar 2 hores, i això és Campanades a mitjanit. Aleshores, bé, aquí Welles interpreta el personatge de Falstaff, i aquesta que sentirem és l'escena en què ell fa un discurs sobre la visió que ell té del concepte de l'honor.
Quisiera verme ya en el catre.
Recuerda que aún debes a Dios tu muerte.
Todavía no. Y no me hables siquiera de pagar hoy, cielos. ¿Por qué has de pagar hoy a nadie si él no te llama? Pero eso no importa. El honor me aguijonea. Sí, pero ¿y si el honor, empujándome hacia adelante, me manda al otro mundo? ¿Puede el honor reponerme una pierna? No. ¿O un brazo? No. ¿O suprimir el dolor de una herida? No. ¿El honor es diestro en cirugía? No. ¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto no quiero saber nada de él. El honor es un escudo funerario. Este es mi catecismo.
Déu-n'hi-do, ¿no? Quin concepte i quina descripció fa de l'honor. Una pel·lícula, aquesta, Campanades a mitjanit, que es va rodar, no?, a l'Estat espanyol?
Sí, es va rodar concretament a Madrid i a Sòria, pels vols de Madrid i Sòria, i també una mica al País Basc. Orson Welles era un enamorat del País Basc, de la seva personalitat, de la seva cultura, de la seva gent, de la seva manera de ser, li agradava moltíssim, i va rodar allà justament una part de Campanades a mitjanit. En aquesta, això, bé, la proximitat va fer que també intervinguessin actors més, diguéssim, més locals del lloc, com per exemple, doncs, al costat de Jean Moreau i de John Gielgud, doncs intervinguessin també actors com Fernando Rey, Luis Tíges, Julio Peña, i també hi havia el català Joan Estelrich, però bàsicament era una pel·lícula, doncs, la producció era nord-americana, però també hi havia participació de l'Estat espanyol. El tema de l'honor pot ser abordat des de diferents vessants, això ja ho hem dit. Hi ha l'honor militar, que és el que també hem escoltat al començament de l'espai. Hi ha l'honor relacionat amb el prestigi social, aquest seria un altre vessant de l'honor, que això té a veure amb el reconeixement professional de cadascú, la seva trajectòria de vida. Després venen els premis, els guardons, les medalles, el reconeixement, els honors que es fan a una persona. Després hi ha l'honorabilitat d'una persona d'acord amb el seu comportament exemplar, la seva honestedat, la seva ètica, la seva defensa de les persones necessitades. En fi, tot això també honorabilitza les persones. Un altre vessant de l'honor és la qüestió sexual. és el tema sexual. Durant segles, i això encara perdura a molts llocs, l'honorabilitat d'una dona soltera està lligada a la seva virginitat. Una dona que és mare sense estar casada, doncs ja ha perdut l'honorabilitat que representa. O també el cas de la fidelitat d'una dona casada. Si la dona doncs, comet infidelitat, no és que perdi l'honorabilitat ella, perd l'honorabilitat del marit. Aquesta és la qüestió. Clar, com que ella és una possessió...
Sí, una combinació...
Clar, com que la dona és una possessió de l'home, no és el contrari, l'honorabilitat que queda atacada és la de l'home, perquè la dona li ha fotut les banyes, no? Si és el contrari, no. No, vull dir, l'home, la infidelitat de l'home no està marcada. No.
És un reconeixement a sobre.
Sí, naturalment, no és una medalla. És un altre tipus d'honor davant dels amigotes. Sí, sí. Per això el concepte de dona banyuda no existeix. Existeix el concepte d'home banyut, il cornuto. I això ens porta a Itàlia,
no? I ho dius,
no?
En italià, no?
Sí, il cornuto, perquè, esclar, això és el que li passava justament a un senyor que es diu, o es deia, Eficio Mulas, que és el personatge que interpreta Ugo Tognazzi, a Sardenya, a l'illa de Sardenya, en relació a la seva muller, que és la senyora Domenica Angela, que era un personatge que interpretava l'actriu Nicoletta Machiavelli. Aquí resulta que el senyor Eficio Mulas el tanquen a la presó. I, és clar, com que està a la presó, no pot tenir contacte sexual amb la seva muller. Però resulta que la muller queda embarassada. Però és impossible que sigui ell, diuen, perquè, clar...
Vis-a-vis no hi havia.
No, i el temps que porta dintre de la presó
no supera
els 9 mesos. Uh-huh. El problema és que el fill sí que és seu. El fill, malgrat això, sí que és seu. I per què? Perquè resulta que ell, a les palpentes, s'escapa un dia, té contacte amb ella, queda embarassada i torna a la presó. Però clar, no pot saber ningú això, perquè si diu que s'ha escapat, evidentment li cauran més anys. De manera que per tot el poble consta que ell és un cornuto perquè la seva dona ha quedat embarassada i és impossible que ell sigui el pare perquè està a la presó. Pobre home, té un dilema. Aquesta de la pel·lícula es diu Una cuestione d'onore.
Ve meglio così. Almeno stiamo insieme. Domenica.
No.
Io solo so che non è facile. È sempre meglio che finire all'ergastolo, no?
Io so soltanto questo, che non sono una bagassa. E questo non è un bastardo.
E io non sono un cornuto.
Vuoi mettere tu con me?
Adesso cosa ci mettiamo a discutere? Se è meglio essere un cornuto o una bagassa? Domenica Angela, ma cosa posso fare?
Non lo so, ma fai qualcosa.
Se io riuscissi a scoprire chi ha ammazzato Egidio Porco, allora sì.
Sì, se tu riuscissi a scoprire. Ma sai quanti bastardi nascono intanto? 4 ne fanno in tempo a nascere.
Doncs segurament una pel·lícula divertida, no? Perquè sí, la història, sí. De fet, ja ho és, el plantejament és bastant còmic. El tema de les banyes i el de l'honor sempre han anat molt lligats. I clar, si estem parlant del sud d'Itàlia, d'aquesta situació que es produeix a Sardenya, doncs segurament encara més, no? Per aquesta fugositat, aquest temperament que tenen els italians.
Sí, bé, la cultura sobretot del sud d'Itàlia, i clar, Sardenya, fixa't que la tradició deia, bé, no només marcava l'individu, l'home, banyut, sinó que a més deia que l'home havia de matar la dona. És a dir, si la dona li posava les banyes, l'havia de matar per salvar l'honor. No s'acabava tot amb unes llàgrimes i prou, m'entens? Això passava, clar, estem parlant del segle XX, no estem parlant de fa molts més segles. En el cas d'una qüestió d'honore, a més, confluïen altres menes d'honor. Hi havia l'honor d'ell com a marit, és a dir, com a cornuto, i també l'honor familiar, perquè tot això venia de dues famílies ancestralment enfrontades que, a més, doncs, esclar, hi havia l'honor que quedava atacat per una de les bandes. I és que, bé, com hem vist avui, doncs, l'honor té moltes vessants, té moltes dimensions, algunes a vegades còmiques i altres tràgiques, perquè acaben amb víctimes mortals. Nosaltres tancarem el tema d'aquest de l'honor que hem dedicat avui a les pel·lícules que aborden aquesta qüestió, escoltant precisament el tema musical que va compondre Luis Bacalov per aquesta pel·lícula, Per una qüestió d'honore.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure.